Segurament els haureu reconegut, tot i que aquesta no és una de les seves cançons conegudes, de gairebé totes les que tenen, que són arxiconegudes dels Beatles, I've Just Seen a Face, una cara, veiem qui ens acompanya aquesta estona per parlar precisament de les cares. El metge filòsof, teòleg, músic, físic i Premi Nobel de la Pau, l'any 1952, Albert Schweitzer, deia: amb 20 anys tenim el rostre que Déu ens ha donat, amb 40 el rostre que ens ha donat la vida i amb 60 el que ens mereixem. La nostra cara està marcada pel temps i les experiències que hem viscut, i hi ha qui pot llegir aquestes marques i interpretar-les. Diuen que la cara és el mirall de l'ànima. Avui comprovarem amb l'Esther Mellado, que és psicòloga experta en psicomorfologia facial. Treballa al Psicògraf, centre de serveis de grafologia i psicomorfologia facial. Benvinguda, Esther.
Hola, bona nit.
El primer que diu la cara d'una persona és una cosa sola o què hem d'observar primer de tot de la cara d'una persona?
Bé, amb una cara observem moltes coses, molts elements diferents, perquè la nostra disciplina no es basa en expressions o en somriures o en mirades, que això és un element que es pot manipular, no? Tots podem jugar amb la mirada, podem jugar amb la somriure, i en canvi nosaltres el que fem és fixar-nos en una sèrie de formes físiques, tamanys, després els elements, els sentits, les carns, i fem una combinació de tots aquests elements per, bueno, per identificar, per saber una mica millor com és la persona que tenim davant.
No sé si, suposo, estàs d'acord amb això que dèiem d'aquest físic Premi Nobel de la Pau, que deia, això de, que amb 20 anys tenim el rostre que Déu ens ha donat, amb 40 el que ens donarà la vida i amb 60 el que ens mereixem. Sí. Doncs esperem, quan arribem als 60, aviam, ja et convidarem un altre cop, si estem aquí.
No, home, està molt bé, ho matitzaríem, no? Vist la nostra perspectiva, també diríem que és possible que mirant la cara dels 20 puguem d'alguna manera intentar descriure quina serà d'aquella persona als 60, perquè la cara que ja té els 20 segurament farà que les coses que viu, les experiències que té, les visqui d'una manera o una altra, no? I sí, aquesta empremta, evidentment, es deixa a la cara, no? La cara és un element dinàmic i evoluciona en la mida en què nosaltres evolucionem, amb uns certs aspectes. Altres són innats i es mantenen al llarg de la vida.
I, per tant, perquè sempre poden pensar, o les persones que ens estan escoltant, home, avui dia això que està tan a la pàgina, el fet de que la gent es faci retocs per aquí i per allà, però sí que hi ha coses que suposo que vosaltres, en la vostra feina, us ho posen una mica difícil, però sempre trobeu aquella petjada que us dona informació d'aquella persona. És a dir, que si algú es treu les bosses dels ulls, si algú es treu les potes de gall o temes liftings, històries d'aquestes, ja no diguem del que són intervencions de arreglar-se el nas, això, sinó d'aquests retocs que amb els anys sembla que cada cop més gent s'ho fa, doncs, quan s'arriba a certes edats, per una banda s'esborren aquestes petjades, però vosaltres suposo que també teniu la manera de saber o d'obtenir d'altres informacions quan veieu una cara, no?
Sí, perquè nosaltres bàsicament, com et deia, no ens basem, per exemple, en les arrugues és un tema doncs d'edat, no?
També hi ha les d'expressió, no?
A vegades fins que l'edat d'expressió, en aquests elements no ens fixem, sinó en com són aquells ulls, no? Si són grans, si són petits, i home, això arribar-ho a modificar és complicat. Sí que és veritat que la cirurgia estètica està fent molt mal, suposo,
imagina,
a nivell psicològic.
A la Xina ni els tocs orientals gairebé ja els hi estan traient, però com aquell
exacte,
que diu, allò
exactament.
A dojo, no? Una darrere l'altra.
Però llavors el problema és que des de la part, que això estaria bé que la gent també ho conegués, no? Des de la part del que és una anàlisi psicològic per l'estructura facial, el que provoca moltes vegades aquestes intervencions és una inharmonia en el rostre. Aquell individu, en aquell element que ha tocat, queda inharmònic, i per tant això també indica que hi ha alguna cosa en el seu interior que ha quedat inharmònic, no? I bueno, això seria una reflexió molt interessant a fer, què està passant, no? Amb això de la imatge i no acceptar la pròpia geografia humana, no?
Però, exactament, però de vegades inclús també penses, home, una persona quan canvia, tu és una persona amb un aspecte, ja no diem, sense que hagi intervingut la cirurgia plàstica, una persona doncs, que canvia el seu aspecte, que canvia la seva imatge, també vol dir que alguna cosa dintre seu està canviant. És a dir, que si tu ves una persona que porta un determinat cabell, que porta les celles doncs, potser molt gruixudes, o que té unes celles així amb una forma que després se les matisa una mica o se les mitiga aquelles... aquelles incorreccions que podrien semblar, no? També vol dir alguna cosa, això, no? Suposo.
Seria una visió aquesta psicològica, però ja et dic que no, amb el que nosaltres fem no hi entra en aquests elements.
No hi entra perquè serien de poca importància, de poca rellevància.
Serien lligades a l'estètica, i nosaltres l'estètica ens importa molt poc.
Molt poc, clar.
Mirem una sèrie d'altres elements, no? Com són, ja et dic, els esquelets, els sentits, els ulls, el nas, la boca, però no tant si és estèticament perfecta, perquè això no ens interessa i són uns valors que per nosaltres no tenen res a veure.
No, no, i tant de bo fossin
altres,
així...
Amb altres coses, no?
Sí, i tant de bo fossin així vigents, doncs, en molts altres aspectes, que avui dia, doncs, malauradament, no.
I de vegades, el nostre psicògraf, al nostre centre, s'ha adreçat a alguna persona, doncs, que coneix això que fem i ve i diu, ostres, que no m'agrada la meva cara, no? I l'objectiu per nosaltres no és enviar-la a un centre que s'ho canvi, sinó treballar personalment i que entengui que aquells elements de la seva cara signifiquen una sèrie de coses i que conformen com és la seva personalitat, no?
Aquesta matinada estem fent també sobre un paisatge molt concret de les persones, que és doncs, la part superior, i el primer, podem dir que és la nostra targeta de presentació també, no? Perquè l'expressió d'una persona, la seva mirada, no sé, suposo que hi ha molts elements en una cara que poden donar molta informació i que poden dir molt d'una persona, no? L'Esther Mellado, amb el seu pare, Déu Gràcies Mellado, són psicòlegs especialistes en aquests temes, com dèiem abans, de grafologia i psicomorfologia facial, amb una experiència de 25 anys assessorant, sobretot també a l'àmbit empresarial i recursos humans. Potser és aquí on les empreses us venen a buscar més, no?
Per... Sí, és la nostra part més fora, més de que, bueno, com no, especialistes en el tema, fem formació i assessoraments personals. La part més important de la nostra empresa, del nostre servei, és en els recursos humans. Aplicant les dues tècniques, doncs, per fer aquestes avaluacions de personalitat, perquè ens permeten arribar més enllà del que és el professional, que arribem a la persona, no? I està clar que i cada cop s'accepta més la idea que perquè la gent funcioni en un lloc de treball s'ha de veure el seu perfil personal, que les seves actituds, els seus valors coincideixin amb els que hi ha al seu entorn, més enllà dels màsters
perquè,
que tingui...
Exactament, una cosa deuen ser, doncs, això, el que són les proves que es poden fer aquella persona per accedir a aquell lloc de treball, l'altra pot ser l'entrevista personal, que pot ser una persona que se sàpiga vendre molt bé o que sembli que té moltes qualitats, però després tot això queda d'alguna manera constatat o corroborat amb la vostra opinió.
Exacte, que va més enllà de totes aquestes impressions. Normalment nosaltres, a més, quan analitzem algú, no el veiem físicament, sinó que treballem amb unes bones fotografies i en el cas de grafologia, doncs, també amb l'escriptura.
El que passa que, clar, quan una persona, per exemple, jo em passa, no? Vull personalitzar, però veus una fotografia i dius, ai, no sé, jo no em veig ben bé així, no? Perquè hi ha persones que són més fotogèniques
sí,
que altres.
Sí, però no sé, els orificis del teu nas no canvien, no? Per exemple, seria la mesura
perquè,
que fixem.
Clar, suposo...
El teu front no canvia.
Clar.
Pot canviar una expressió, però nosaltres no mirem l'expressió.
Perquè allò que dius, home, doncs, si porta una foto en un lloc de treball intentes buscar una que hagis quedat mínimament bé, però clar, potser... De vegades penses, ostres, si ho miren aquesta gent, què pensaran?
Potser no,
però no mirarem
si vas
equivocada,
molt ben pentinada o no, sinó mirarem altres coses. I en el cas que aquesta fotografia no sigui bona, ja tenim maneres de veure-ho. També a vegades intervenim en temes de negociacions, però no hi anem, no ens presenten com un psicomorfòleg, sinó que ens presenten, doncs, com un col·laborador de l'empresa d'un altre tema. I estem en aquella entrevista, agafem dades, doncs, de quina és l'altra persona i intentem trobar una bona estratègia per plantejar una negociació.
I normalment és una cosa que és, o sigui, és prou fiable, és infal·lible.
Evidentment, aquí està la potència que té l'eina és molt forta, i l'única cosa, doncs, és que a vegades es fa una praxi no gaire positiva o no gaire bona, però això ja depèn més de la persona. No?
Entre els serveis que teniu a la vostra empresa, psicògraf, que passa, grafologia, psicologia de la cara, aprofundint el coneixement de la personalitat d'un directiu o soci, desvetllar a l'autor de falsificacions o anònims. Això m'ha cridat bastant l'atenció.
Sí, això estaria potser més dins de la part de la grafologia, no? I és quan algú et falsifica l'escriptura, doncs es busca, doncs, els possibles sospitosos que hi hagi i es fa una comprovació per veure si
això
qui ha sigut,
dia, suposo,
no?
Que
si ha... Sí,
això deu tenir també molta més feina encara.
I dins del tema de psicomorfologia, doncs, igual, intentar trobar més informació de l'individu sobre si hi ha una sèrie de predisposicions psicològiques a que actuï d'una determinada forma, no?
Com dèiem, que la gent canvia, però la cara no. per molt que fem modificacions, retocs o que això que dèiem abans, no, que
canvien
són coses
petits detalls, evidentment, i que com tu molt bé deies amb la frase del filòsof, no, o físic que començaves al principi de l'entrevista,
sí, del
va deixar una empremta
de
la vida, no? Uh-huh. Les frustracions emocionals, per exemple, ens deixen una empremta també a la nostra cara, en una sèrie d'elements, no?
I això com s'explica? Perquè, esclar, pots canviar moltes coses al llarg de la teva vida, però clar, vull dir, la cara és això que diem, que encara que te la modifiquis amb retocs d'aquests que són superficials o que són més estètics, això d'alguna manera és com un si se'ns enres enregistrant tot el que vivim, no? La nostra cara.
Bé, és que la cara hi ha dos grups de coses, no? Unes que són, diguéssim, congènites, formen part de la nostra herència biològica, de les nostres pares, genètiques,
sí, sí, sí,
etc. I unes altres que es van desenvolupant en funció de l'entorn en el qual estem i les coses que vivim. Per exemple, els ossos, si no és per un accident o per una cirurgia, no canvien. Si tu tens una determinada mandíbula, la tindràs sempre.
Una cara més quadrada, una cara més allargada,
exacte,
tot això.
Un perfil, etc. Però el que sí va evolucionant, en funció de quines seves són les condicions de l'entorn, són bàsicament les carns que envolten aquesta part òssia. I aquesta sí que és la que ens indica si l'individu està desenvolupant aquelles potencialitats que té, congènites o d'estructura de personalitat,
no?
Exacte.
Analitzarem
o
una mica per
parts. O si està molt feliç o molt infeliç, no? O està molt frustrat o poc frustrat. No?
Aquella pregunta que molta gent es pot fer quan parlem de cares, això, sempre les semblances, tot això, però, per exemple, els bessons, no? Que són, aparentment, alguns tenen unes característiques pràcticament idèntiques i, en canvi, poden ser persones molt diferents, no?
És que pels aspectes que hi ha a la psicomorfologia tenen diferències, no?
Clar, vosaltres potser les veieu.
Ens estan fent una,
sí?
Estan fent una feina.
Sí, és un tema molt curiós per nosaltres.
Que ens ha portat, són dos bessons, no? I ens ha portat una d'elles i perquè té aquesta curiositat, no? Diu, però és que som diferents, no? Ara tenim un lligam de per vida, però hi ha, físicament hi ha una sèrie d'aspectes que marquen aquestes
per
diferències.
Per exemple, perquè clar, nosaltres així, clar, primer cop d'ull els veiem iguals, però vosaltres segur que veieu moltíssimes diferències.
És que hi ha coses que no són iguals, no?
Per exemple, una barbeta més llarga.
Per exemple, una barbeta més llarga, o això que et comentava, pues, el gruix dels llavis pot variar, la inclinació del front, molts elements que et faran, doncs, que hagin aquestes diferències.
Diferències que amb el temps també es poden marcar, no? Com deies tu, depèn de com la persona evolucioni, se li,
exacte,
poden marcar més unes coses que altres?
Exactament.
I això és una cosa que ens pica molt la curiositat, també, no?
Home, sí, crec que fins quan s'arriba a una edat les coses
que
estan
no
bastant fixes,
que
no?
Que si dius moltes mentides et creix més al nas, això no, eh?
No,
això
no, però hi ha una cosa que té molt a veure amb els sentits, que són els ulls, el nas i la boca, i amb les carns que envolten la nostra cara, que tenen un... Fixeu-vos que hi ha persones que tenen una tensió, una força, és com si els anessis a pessigar i et costés molt, no?
Sí, aquella casa, allò que tens la mandíbula com molt encarcarada,
molta tensió, no?
No?
Amb molta tensió. Aquest és un aspecte que és el més variable. Fins i tot l'individu el pot variar
pot
doncs, d'un
per
dia
èpoques.
Per l'altre. Pot
sí.
Anar per èpoques. Tu al matí tens una tonificació, si has descansat bé, superior a la que tens al vespre. Tornes de 15 dies de vacances fantàstics, on has estat molt feliç, al sol.
Super afable, no?
Exactament, el teu to puja. I, per una altra banda, si les teves experiències a la vida van bloquejant la teva... et van frustrant, per exemple, en les teves necessitats de comunicació, amb la relació amb la gent, amb que no aconsegueixes doncs, arribar al nivell de, no sé, de satisfacció sexual que et plantejaves, aquestes cars en aquests detalls també perden la força i és un indicador de bloqueig.
Una de les coses que potser, especialment les dones, lamentem més amb el pas del temps, doncs allò que diem, doncs això, no? Aquelles arrugues, això, l'expressió, aquella cosa que tot cau una mica a la cara. Això també, d'alguna manera, es pot contrarrestar amb una qüestió d'actitud o de comportament o fins
sí,
a quin punt
que...
a dir, és un riu, somriu, diu, no, llavors es fan potes de gall.
Bé, no? Són, és per somriure, no?
Són lectures... No, és millor, no?
Clar.
Jo crec que és millor tenir moltes potes de gall que no pas tenir doncs, això, aquestes rectes, les comissures aquestes dalt dels llavis molt marcades, no? Vull dir, no sé.
A veure, el tema és que aquestes arrugues que van sortint no tenen una determinada...
origen o...
Per nosaltres no té una importància. A veure, l'assumpte és que evidentment la gent amb els anys perd força a les cars, no? Cau. Tot cau. Llavors es valora diferent amb una persona de 30 que de 60 o de 70. Però si una persona està activa, té ganes de fer coses, es comunica. El seu to, tot i que la seva franja d'edat li toqui un to més baix, estarà més alt. Per nosaltres, tu deies, si està activa, pujarà el seu to. Sí, evidentment, si no està feliç, puja el seu to. De la mateixa manera, també anem al revés. Les persones que tenen més to tenen una tendència a ser més optimistes, més actives.
També, no? Una cosa
perquè és una empremta, és un aspecte de la seva personalitat.
Com ja preveiem, ens cruspim els minuts, que és una cosa increïble, però sí que ens agradaria ni que fos allò fer quatre tocs, passar per sobre d'alguns dels trets de generals de les cares. No? Per exemple, el fet de tenir els ulls més separats o més junts, què ens pot indicar d'una persona?
Bé, abans d'això, sí, explicar-vos, m'agradaria, perquè no quedi la cosa com que fem una tècnica molt simple, explicar que les nostres interpretacions arriben sempre per una combinació d'elements.
Clar.
Les coses soles no és dir, molt difícil.
Ulls així, així ni blanc ni negre, no?
Vull dir, ara, lògicament. Si voleu, diem alguna cosa perquè, perquè sigui perquè més sempre atractiu per la gent, no?
Clar.
Els ulls molt separats, que no vol dir amb estrabisme, sinó que vol dir un ull amb distàncies des del nas, és un indicador de ulls, el que diem ulls oberts, i és d'extroversió, de comunicació.
Per exemple,
que algú expressa que les persones estan obertes tant a dir el que pensen com a rebre les informacions que nosaltres li donem.
Els ulls petits, per exemple, si estic pensant, no sé, per exemple, els ulls com ara de tipus del George Bush o algú així.
Ui, el George Bush té els ulls molt petits i sobretot molt enfonsats, pràcticament no els hi veiem. Però el bo del Bush és que no només són els ulls, sinó també és el nas i també és la boca. Són els sentits. Doncs els sentits conformen un triangle que nosaltres diem i són els indicadors, ens parlen del potencial comunicatiu, de l'oberta o tancada que és aquella persona. Quan els sentits són molt petits i molt fins, fixeu-vos que pràcticament no té llavis, el nas també és molt
bastant
fi,
afilat, bueno,
bastant
sí,
afilat, ens indica que és una persona molt tancada, molt desconfiada, i amb les seves manifestacions de comunicatives és de dir poc el que pensa, d'expressar també poc el que sent i contundent.
Per exemple, un front gran, així està pensant en algú com Nicole Kidman o el Juan Echanove també, no? Tenen un bon front.
Alt, no? I vertical.
Sí.
El front, que tot és aquesta part superior, no? Que entra en els ulls i el front.
I on és el cabell, diríem, no?
No, sí, fins on és el cabell.
Sí.
Ens parlen de l'activitat mental. Llavors, amb una cara en la que predomina aquesta zona, diem que és un individu on predomina molt l'activitat mental. El que passa que després hem de veure quines són les característiques d'aquest front. No és el mateix que aquell front sigui vertical, que sigui inclinat cap enrere, com per exemple...
Sí, sí, aquests fronts que estan...
Com el del Bardem, per exemple, els hi teniu al cap, no?
Sí.
Llavors, quan el front és inclinat, ens indica que aquesta activitat mental és una activitat mental més intuïtiva, àgil de resposta, orientada als temes concrets.
O sigui, el front aquest més inclinat.
Inclinat, exactament.
Quan és més pla, no seria...
Quan és vertical, es parla de racionalitat. Tot el contrari. Control, reflexió, etc. Van combinant diferents elements.
Per exemple, està pensant en cares d'aquestes així que tenen galtes molt... així com molt marcades... Bueno, que estan molt presents, no? Per exemple, tipus, no sé, Ronaldo... O cares més xuclades com el Woody Allen, no? Allò que té els pòmuls com...
Ah, més... bueno, això, més que això seria... Més que galtes, parlem de mandíbula. L'os de la mandíbula. Les cares aquestes quadrades, estil també Artur Mas, per exemple, o la Sigourney Weaver, aquesta gent que té aquestes mandíbules tan marcades.
Quadrada, no?
Aquestes, la mandíbula és el que nosaltres diem el moviment en expansió, que ens parla d'activitat física,
sí, no sé,
també és la zona, és la zona de l'instint, de la sexualitat, per exemple, de les demandes, però com és os, cuidado, això és molt important.
Ep.
Com és os, parlem de les energies que té l'individu i de les del nivell de necessitats, de tendència a la sexualitat, no? De grau de necessitat que té. Però cuidado, perquè els petons es fan per la boca. Llavors, la mandíbula s'ha de combinar amb una boca que també sigui expressiva. Per exemple, llavors, si tornem a la, a la boca, com per exemple del buix, que hem dit que em sembla que és bastant fineta i petita, sí. Tot i que tingui una mandíbula, no és una boca que
vol dir que no
expressarà
prou.
Exacte,
tot allò
és molt
que
més
té.
Continguda. Mm-hmm. Llavors, ho faran en un moment puntual, d'una manera...
Els llavis carnosos?
Els llavis carnosos és, doncs, de comunicació. Sempre el sentit comunica...
No els llavis de Frankfurt, que això ja sembla que ha passat de moda, per sort.
No, els llavis de Frankfurt, cuida, perquè hi ha llavis que són molt gruixuts però no tenen força. Llavors el que són, el que diem nosaltres, una sensualitat passiva. Uh-huh. Són com els dels nens, no?, que tenen una actitud de recepció, no?, de l'aliment i d'estímul per part de la mare, però no tenen una no donen. En aquest sentit.
Mare meva, ens queden moltes coses per analitzar, però haurem de parlar un altre dia, més potser enfocant-ho en els sentits, que també és un terreny que ens agrada molt tocar, sí, la geografia humana, mm-hmm, perquè, clar, com sempre passa amb aquests temes, ja ho hem dit al començament, sempre se'ns fan curs, avui hem parlat de psicomorfologia, que alguna diferència veu amb la morfopsicologia, perquè a vegades ho veiem i hi ha gent que diu, no, si és el mateix, suposo que no és ben bé el mateix. Vosaltres doneu més importància a l'aspecte psicològic, mm-hmm, que no pas al estrictament morfològic. És això o no?
Les dues busquen psicologia, no? Però el que passa és que la morfopsicologia primer és un concepte una mica ja antic, la psicologia, mm-hmm, actual s'ha evolucionat cap a la psicomorfologia, i una cosa molt important, nosaltres diem psicomorfologia facial perquè només treballem la cara. La morfopsicologia incluiria
tota
tots
la part
els estudis
del cos,
que hi havia de tipologies de Kreisler, etc., que lligaven, que van lligats
tot
al cos.
No? Una cosa, per cert, es pot estudiar aquí a l'estat espanyol, no es pot estudiar?
Es pot estudiar en llocs privats, com...
A nivell universitari, no?
Psicograf, com ho fem nosaltres. Sí. Universitat no, però ja hi arribarem. És una
Esperem
qüestió d'anar
sí,
obrint-me'ns
no?
I ja suposo que tard o d'hora estarem a la Facultat de Psicologia,
sí, perquè
que és el que pertoca. No?
La més propera que estava era a França, vull dir que...
Sí.
Una assignatura universitària, doncs, que sí que...
Com a mínim, no? Que...
S'imparteix a França.
Si no...
Uh-huh. La cara és el mirall de l'ànima, qui sap, però en tot cas, la història d'un home molt lleig que va travessar el desert a peu, que va trobar una cosa que brillava a la sorra, que va mirar i era un tros de mirall, i que es va ajupir a agafar-lo i es va mirar. Diu que mai havia vist un mirall fins aleshores. Va mirar i va dir, quin horror! No m'estranya que l'hagin llançat. Va agafar i el va llançar i va continuar el seu camí. No sé com seria la seva ànima, però si la seva cara reflexava el que el va horroritzar tant, no voldria ni saber-ho. Moltes gràcies, Esther Mellado.
A vosaltres.
Bona matinada i fins molt aviat.
Gràcies.